La xarxa. Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Carles Puigdemont estaria disposat a tornar a Catalunya un cop investit president de la Generalitat, de manera que l'Estat hagués de decidir si deté un president elegit pel Parlament, segons fonts del seu entorn. La investidura s'hauria de fer de manera telemàtica si la mesa de la cambra fa una interpretació del reglament que ho permeti. De fet, el reglament no explicita que el candidat a presidir hagi de ser a la seu de la cambra catalana en el debat d'investidura. La composició de la mesa està fixada pel dia 17 i la investidura, com a molt tard, pel 31 de gener. A més, 9 dies, per tant, de la Constitució del Parlament, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP continuaran aquesta setmana els contactes a Barcelona i també a Brussel·les. Canviem d'assumpte també per explicar-vos que a l'Anoia, aquests dies, l'Ajuntament de Masquefa ha habilitat els terrenys de l'antiga depuradora per a la seva reconversió en horts socials. Ràdio Masquefa, Dani Muí, amplia'ns.
Bon dia. Aquests horts tenen com a objectiu fomentar el cultiu dels propis aliments, promoure el respecte pel medi ambient i per la pròpia salut, impulsant alhora la participació ciutadana i la cohesió social. Ens ho explica el regidor de Medi Ambient, l'Enrique Gómez.
Bueno, la intención es ponerlos en marcha durante este primer semestre del año 2018, donde estaba la antigua depuradora. Hemos habilitado unos terrenos y la idea es que sean huertos que sirvan para que la gente mayor y la gente que está en el paro. Esto es una actuación que hemos acordado con la CUP en los presupuestos de este año 2018.
Afegir que des de la crisi econòmica d'inicis de la dècada, moltes ciutats han desenvolupat diferents projectes de plantacions d'horticultura a terrenys municipals, com en aquesta acció. En clau econòmica, l'Associació de Comerciants de Calella apunta en augment les vendes que s'han fet aquests darrers dies de la campanya de Nadal si es compara amb l'any anterior. Ràdio Calella, Andrea Medina, detalla'ns.
El tio, el Pare Noel i els Reis Mags d'Orient han tornat a confiar en les botigues de Calella a l'hora d'escollir els regals que han fet durant aquestes últimes. El sector comercial local ha notat un augment en les vendes comparat amb campanyes passades i això també ha repercutit en el calaix que venia una mica tocant el trimestre del 2017. Xavier Nogués, el president de Calella Centre Comercial.
S'ha treballat tant o un xic més que l'any passat, tot i que la setmana aquesta d'abans de Reis pues, hi ha algunes que altres que han notat una cosa una mica més justa, però en línies generals s'ha fet lleugerament algo més que l'any passat. La gent és exigent, nosaltres també intentem donar una qualitat preu al màxim millor possible per poder guanyar-nos la vida, com aquell qui diu.
La qualitat, però sobretot la varietat en l'oferta comercial de Calella és un dels elements determinants perquè la ciutat de acabi atraient compradors de poblacions veïnes o d'altres comarques. Això, diu Noguer, es posa de relleu quan es comprova la residència dels clients que participen a la campanya del Suma Quilòmetres.
Ens movem ara en cultura fins a la Franja de Ponent. El Museu d'Almacelles, al Segrià, ofereix una exposició sobre l'arquitecte Isidre Puig i Boada, deixeble de Gaudí. Ràdio Rosselló, Vicenç Berman.
Bon dia. El Museu d'Arquitectura Josep Mas d'Ordal d'Almacelles acull una mostra inèdita de dibuixos i esbossos de l'arquitecte Isidre Puig i Boada, un dels deixebles de Gaudí que més petjada va deixar a les Terres de Lleida. La mostra explica d'una banda la relació de l'arquitecte amb la Sagrada Família, on va exercir com a director de les obres, i d'altra banda les construccions que va fer a Ponent. Impulsor de la mostra, Carles Freixes.
Puig Boada va ser un d'aquests deixebles de Gaudí que va treballar especialment a la Sagrada Família i als anys 50 i 60 va estar treballant a les Terres de Lleida. I va fer diferents esglésies de nova creació com a Térmens, Balaguer, La Guàrdia, Artesa de Segre, i seguia els exemples de l'arquitectura gaudiniana, especialment el que és l'arc catenari, que és el que fa servir en molts exemples a Antoni Gaudí.
L'exposició sota el títol Les primeres de la segona tanda estarà oberta fins al mes de febrer.
Ràdio L'Escala.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
i la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Són les 11 i 6 minuts i comencem una nova edició del magazín El més calent a l'Aigüera, d'avui dimarts, dia 9 ja d'aquest mes de gener, del primer mes de l'any, un dia amb el sol que llueix, el sol és que fa que escalfi un xic més l'ambient, ja fred de per si. Però bé, la temperatura ara en un moment ens hi posem i en un moment explicarem doncs, com està la situació, tant per el que queda del dia d'avui com per el dia de demà, des del bloc d'en Sergi Corral. Bé, i el que tenim per avui en dimarts, començant, com hem dit, per al temps, després tindrem el resum de premsa, l'equip de notícies de xarxa, edició matí, tindrem temps, i sempre en tenim, i sempre esperem tenir, per felicitar tothom qui sigui el seu sant, sigui el seu aniversari, també parlarem de notícies, que passava ara fa un any i que passava ara fa 5 anys, aquesta secció de la secció de sants i aniversaris que l'hem introduït aquesta setmana i ja durant tota la temporada sabrem què passava a l'Escala ara fa 5 anys, quina era una de les notícies que es donava en els espais informatius. I acabarem amb el refrany o la frase del dia. El dimarts, la Montse Hidalgo ens fa 5 cèntims i avui amb una entrevista a José Romero, director de màrqueting, comunicació i d'Offender, per conèixer l'increment de les vendes online durant les festes de Nadal. Les compres online que, en alguns països, quasi superen les vendes que es fan presencials. Les vendes online que cada vegada va agafant més força. Tot això ens ho parlarà la Montse Hidalgo amb l'entrevista a José Romero en aquest espai de 5 cèntims. I després de 5 cèntims ve la gent amb valors, amb la Sandra Balaguer. Avui el Servei Civil Internacional de Catalunya acaba de celebrar els 35 anys i ens en parlarà la Sandra Balaguer d'aquesta efemèride amb aquest espai, gent amb valors. La cançó del dia, que si hi ha temps li posarem, i si no ja la deixaríem per la segona hora, i si tampoc la segona hora, doncs la deixaríem per demà, com ens ha passat més d'una vegada. I que ja que parlant de cançons del dia, sí que tindrem música, esperant que sigui del gust de tots els que ens estan escoltant, sempre doncs, intentem que sigui aquesta música que gran reserva, aquesta música de la bona que tenim aquí a la nostra discoteca, la nostra, si es fossin vins, parlem de vinacoteca, aquí són discos, són CDs, parlem de la nostra discoteca, i que sempre intentem que siguin de temàtica diferent, sigui pop-rock català, pop-rock en castellà, orquestres, etc etc, un xic variat per al gust de tothom. Els sembla bé? Comencem? Som-hi! I si hem de començar, ho hem de fer molt temps. I continuem encara amb aquestes temperatures que no arriben als 10 graus. Freguem els 9, 8 amb 9, amb una humitat del 73%. I atenció, perquè la sensació tèrmica és més baixeta, 8 graus en 2. quan el bloc d'en Sergi ens diu que hem començat amb un cel variable de matinada, encara amb nuvolades que han anat a menys. Ara al matí ja tindrem el cel molt més serè i només enterbolit per algun núvol prim, més espès a la tarda i vespre. En quant al vent, ara a migdia ha d'entrar el Garbí de força 2-4, reforçant-se fins a força 3-5 a la tarda, i la mar arrissada amb àrees de marejol a la tarda. Això per avui dimarts. Demà dimecres, un cel variable de matinada i tot el matí en núvols alts i mitjos abundants, i també al final del matí i al migdia s'anirà aclarint i dominarà el cel serè. Ja a la nit arribaran de nou núvols de ponent a llevant, ambient una mica més fred. Pel que fa al vent, Garbí fluix de matinada força 2-4. Al matí calmarà i la resta del dia quedarà més variable, amb xaloc fluix a migdia i Garbí de nou a la tarda i vespre. La mar arrissada durant tot el dia. La temperatura actual de l'aigua del mar és de 13 graus en 7. Bé, com veus també els valors de la temperatura que ens marca en Sergi Corral, per avui entre 12 i 14 graus la màxima i entre 2 i 4 la mínima, i demà les temperatures més a la baixa, entre 11 i 13 la màxima i la mínima entre 1 grau i 3. A vegades es fa fred només de dir aquests valors, aquests números de temperatures. Bé, deixem ja estar el que fa referència a la meteorologia i ens anem a l'apartat de sants, aniversaris i altres coses. Bé, i Sant Toral, avui aquí hem de felicitar els que es diguin, aquí diu Vidal, seria més potser Udal, pensava que era una vena, Udal, Adrià, Julià i Eulogi, doncs moltes i moltes felicitats als que celebrin avui el salt. També el calendari de referència, que calendari del bastó, aquest calendari del Cordill es parla del bastó de caminar, diu que el bastó és una eina meravellosa, útil i simple. Ningú sap tant de bastons com els vells pastors del Pirineu. El bastó de pastor és llarg, pot anar fins a l'aixella o fins a la barbeta, i la part gruixuda és la que toca a terra. Acostumen a fer-se amb fusta de bellaner, que és resistent i lleugera. Trieu una branca ben dreta d'un gruix adequat a la vostra empunyadura. Talleu-la, i si pot ser, en lluna vella. La podeu pelar i fins a fer o alguna marca personalitzada. Aquest serà el nostre bastó de caminar. Dos felicitats, com dèiem, a tots els que celebrin el seu sant, com també a tots els que celebrin el seu aniversari, tots els que avui, tal dia com avui, facin anys. I heu de saber, els que avui és el vostre aniversari, que també ho és de la que va ser Premi Nobel de la Pau, la Rigoberta Menchú, que en fa 59, el jugador de golf, el golfista, però de golf, tant no confundeixen les paraules, en Sergio García, que en fa 38, i el que va ser jugador de la selecció argentina a l'època que jugava Maradona, Claudio Caniggia, que en fa 51, aquell jugador amb aquells cabells rossets i llargs, que, bé, alguna que altra polèmica va fer, sobretot amb algun mundial se li coneix algunes que altres anècdotes en aquest jugador Claudio Caniggia. I què passava? Què passava a casa nostra ara fa un any? La notícia deia que l'última festa assenyalada del calendari nadalenc és la de Reis, la festa més esperada per la mainada i que comença la vigília amb una cavalcada de tota la comitiva real. Una tradició que fa més de 50 anys es celebra a l'Escala i que és marcada per l'arribada per mar. Aquest any, però, la tramuntana va fer la guitza i els Reis van haver d'entrar al municipi per terra. O sigui, fa un any no es va poder fer la cavalcada per mar, els Reis van entrar per terra amb un nou recorregut que es va fer per l'avinguda Ave Maria. I fa 5 anys, què es parlava, què passava ara fa 5 anys, és que l'Associació de Protecció Civil de l'Escala disposarà des d'avui d'un nou local ubicat a la planta baixa de l'edifici de Can Maset. D'això passava ara fa 5 anys. Estrenava local l'Associació de Protecció Civil, que està ben bé allà on estem nosaltres, el mateix edifici, però ben bé a tocar el que és, el que és quasi l'avinguda a Girona. El carrer Rossinyol, avinguda a Girona. Amb això és el local que hi ha l'Associació de Protecció Civil, que fa 5 anys que es va inaugurar. Ens situéssim bé, perquè no hi hagués confusió. Doncs bé, aquestes eren les notícies que passaven ara fa un i ara fa 5 anys, i el refrany del dia ens diu: aigua de gener, cada gota val un diner. I sobretot, això és un refrany que ve molt bé per aquesta època que estem, perquè ja sabem com està la situació en els pantans, i podem dir que sí, que val un diner tota aquesta aigua que pugui venir al gener, també al febrer, al març, a veure si podem deixar els pantans tal i com els hi tocaria estar i no haguessin de patir per els efectes que puguin ser les restriccions d'aigües, com ja fa anys que va passar, que bé, quasi ens havíem de dutxar en Graciosa perquè l'aigua estava totalment restringida per l'efecte sequera i per la baixada important dels pantans. Molt bé, deixem ja tot això, i què els sembla si en aquest moment hi posem un acompanyament musical de La Deu, de Pablo Alborán, amb aquesta cançó que es titula No vaya a ser.
No hay reglas para amar, no hay forma de aceptar, solo pretendo ser mejor verdad, pero tú vienes y te vas, y yo alerto al corazón, si te vas a quedar, no entenderé otro adiós, que el hambre que tienes se olvida de las mordidas que ya le dio a mi vida. No vaya a ser que era y te vuelvas a ir, no vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder, no vaya a ser que me caiga otra piel, vacío en el papel, mi rabia y mi sed, espero no llevar la cruz de perdonar a quien no me hace bien, y juega a marear, el tiempo no borra, ni esconde tanta despedida, no busques más salida, no vaya a ser el que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me equivoque y te vuelva.
Bé, sembla que ens ha saltat a la cançó. Intentarem aviam si la podem recuperar d'aquí una estona. Si no, ja... Ah, sí, la tenim aquí ja a punt. I més o menys la cançó anava per aquests compassos.
Te juro que intenté no verte en otra piel, vacío en el papel, mi rabia y mi sed, espero no llevar la cruz de perdonar a quien no me hace bien, y juega a marear, el tiempo no borra ni esconde tanta despedida, no busques más salida. No vaya a ser el que te quiera y te vuelvas a ir, no vaya a ser que me enamore aún más de ti, no vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder, no vaya a ser que me caiga otra vez, no vaya a ser el que te quiera y te...
Pablo Alborán, amb un de les seves últimes creacions, aquest No vaya a ser. A punt d'arribar a les 11:20 i anem al quiosc perquè ens expliquin a l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí, l'Helena Pujoleta, l'Oriol Pujador i la Taís Trujillo, si encara no hem anat a comprar el diari, el que hi podem trobar. Bé, sembla que tenim petites dificultats. Que tenim els... Ara.
Diaris, un cop més, cop d'ull a la premsa del dia, cop d'ull a les principals portades, aquelles que són al quiosc aquest matí. Hem explicat ja el contingut als principals titulars de la premsa local i comarcal, per tant ens fixem ara en la resta de diaris, la resta de portades de la premsa generalista. Un repàs que avui, Taís Trujillo, molt bon dia.
Bon dia.
Comencem amb portada de La Vanguardia, edició encapçalada avui amb un titular sobre pensions.
Diu que l'Estat prestarà 15.000 milions d'euros més per a les pensions i que el crèdit permetrà a la Seguretat Social cobrir el dèficit previst per aquest any. L'any passat, el Tresor ja va haver d'aportar 10.000 milions d'euros per poder fer front a les pensions.
La fotografia destacada i en aquesta primera pàgina és de nou per a un naufragi davant la costa de Líbia.
Sí, ahir es va saber que el dia de Reis es van ofegar almenys 64 persones de les 150 que anaven en una llanxa pneumàtica amb rumb a Itàlia. A l'embarcació s'hi amuntegaven famílies senceres de Mali, Gàmbia i Nigèria, entre d'altres països.
I per acabar el repàs a La Vanguardia, un titular, ara en clau política.
Artur Mas insta Carles Puigdemont a formar govern quan més aviat millor i aplicar, diu, generositat. Les seves paraules es poden interpretar com una al·lusió de l'expresident al pas al costat que va haver de fer quan la CUP va imposar que deixés la presidència de la Generalitat.
Una qüestió, la del debat intern al PDeCAT, que també encapçala la portada del periòdico.
Que diu que el partit posa pegues al pla de Carles Puigdemont i que Artur Mas admet que l'independentisme no té majoria per imposar res i reclama un executiu estable.
La fotografia de portada mostra conegudes actrius i Hollywood vestits de rigorós negre.
Va ser el color escollit per protestar durant la cerimònia dels Globus d'Or contra l'assetjament sexual a la Meca del cinema. Els premis van servir també per coronar els papers de dones fortes i rebels.
La tercera portada que repassem és la portada del diari Ara. Aquí també titular principal dedicat a la crònica política explica que Esquerra Republicana no forçarà el reglament del Parlament per la investidura.
Si diu que els republicans només accepten fer president Carles Puigdemont a distància amb l'aval dels lletrats. Les negociacions entre Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP s'intensificaran aquesta setmana amb moltes incògnites que cal resoldre en poc temps.
I acabem el repàs explicant-vos que el xoc per la investidura a distància de Puigdemont també protagonitza la portada del Punt Avui. Una qüestió, però, que comparteix protagonisme amb Felipe Coutinho.
El nou jugador del Barça va trepitjar ahir la gespa del Camp Nou en la seva presentació i va dir que és un somni vestir la samarreta blaugrana. Titular també per al mot cassolada, que s'ha convertit en el neologisme d'aquest any.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I aquests eren els titulars de premsa, de la premsa general. Bé, anem a fer 5 cèntims amb la Montse Hidalgo. Avui amb aquesta entrevista, José Romero, director de màrqueting i comunicació de Dofinder, per conèixer l'increment de les vendes online durant les festes de Nadal. Aquest any un 25% de les compres s'han fet per internet, una tendència a l'alça que interessa cada cop més els consumidors entre 25 i 49 anys.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
El comerç online guanya terreny cada dia, fugir de cues, de carretejar paquets amunt i avall, d'anar de botiga en botiga o fer enormes passejades dins dels centres comercials han estat arguments suficients per fer un canvi radical dels costums tradicionals de les compres per Nadal. Les xifres no enganyen. Segons l'estudi de Deloitte, una quarta part de les compres nadalenques s'ha fet per internet. Saludem José Romero, ell és el director de màrqueting i de comunicació de Dofinder.
¿Qué tal? Encantado.
El comercio electrónico ha ganado peso en estas fiestas. ¿Cuál ha sido la evolución?
Bueno, los datos que manejamos desde Dofinder nos arroja un aumento
de esta pasada Navidad del 50% de aumento de estas compras vía comercio electrónico. Esto pues viene a refrendar la tendencia alcista de este sector y viene a reforzar mucho la estrategia de todo ese retailer online que está apostando muy fuerte por la vía del comercio electrónico.
¿Qué hemos comprado online? ¿De todo?
Pues casi de todo. Hay varios verticales que funcionan y siguen funcionando fenomenal, pero cabe destacar que viajes y transporte sigue siendo top en la lista de verticales a la hora de comprar por comercio electrónico, pero hay clásicos que en esta Navidad han funcionado realmente bien, como la moda, complementos, accesorios de tecnología, entradas para espectáculos siguen también estando muy alto en esta lista, y luego han entrado con fuerza juguetes y gastronomía. Hemos conseguido aumentar nuestro portfolio de clientes en estas dos vertientes de juguetería y gastronomía, que también han aumentado sus ventas online en esta pasada Navidad.
¿Cómo se ha utilizado la red para comprar? ¿A través de dispositivos de teléfono móvil, por ejemplo?
Bueno, el lugar de compra habitual más cómodo y casi un 70% sigue siendo el hogar. El ordenador de casa sigue siendo el lugar favorito del comprador online. Aunque cada vez más hemos también detectado que ha aumentado un 27% el comprador vía dispositivo móvil. De ahí la importancia que decimos siempre desde DoFinder, la importancia de tener siempre una web que sea responsive. Todos nuestros plugins que hemos desarrollado vienen a apoyar a todo este comerciante electrónico para que, si se descarga nuestro buscador de comercio electrónico, pueda adaptarlo a una web responsive y que su cliente final pueda comprar o desde casa, obviamente, o desde cualquier dispositivo móvil.
Hablemos del perfil de los compradores. Parece que a las mujeres eso de ir cargadas con paquetes no nos va mucho, ¿no? O sí, o todavía el ir de tiendas nos puede.
Sí, bueno, sí, sigue pudiendo, aunque está la balanza muy equilibrada. Según los datos que manejamos demográficos y socioeconómicos, para nosotros lo que vemos es que el 55% son hombres. Sigue siendo un poquito más elevado el perfil masculino, el que compra online, aunque el otro 45% sigue siendo. Pero está muy, muy equilibrado. Lo que hemos detectado también es que este perfil de compra empieza a los 25 años y termina en los 49. Es un perfil entre 25 y 49 años. Casi el 70% de los compradores están en esa horquilla de edad. Y con unos estudios secundarios o superiores y con un nivel económico social medio-alto. Y lo que hemos detectado también por la localización geográfica de nuestros clientes suelen ser ciudades o poblaciones de más de 100.000 habitantes.
Los Reyes Magos han recibido muchas cartas online. Es decir, ¿se ha agilizado un poco toda esa distribución de regalos de estas fechas?
Bueno, si me hablas de distribución, sigue siendo un poco el caballo de batalla del comercio electrónico, aunque ha mejorado muchísimo el servicio postventa, aunque creo que la principal área de mejora del comercio electrónico sigue siendo la puntualidad y el servicio postventa. Cualquier comercio electrónico que reciba su carta electrónica, como tú dices, lo que tiene que cuidar mucho, mucho, es la confianza con su cliente final, es decir, cumplir los plazos de entrega. Esto es fundamental, y un servicio postventa de total confianza con el cliente. Con estos dos puntos, si tienes un comercio electrónico bien ordenado, con un buen catálogo de productos, estoy convencido que triunfas.
Vamos a poner un poco la lupa sobre nosotros. ¿Cuáles han sido las cifras de venta en Cataluña aproximadamente?
Bueno, en Cataluña, nuestros clientes en Cataluña, por lo que hemos desgranado estas primeras semanas del año, ha aumentado un 40% las ventas. Y con 5 o 6 verticales que están muy muy enfocados también en las primeras que os hemos comentado al principio. Pero hemos detectado que los catalanes han comprado mucho ocio y mucho viaje vía online. Y en tercera posición, lo que nos aparece de compra online pues son dispositivos electrónicos e incluso el pequeño electrodoméstico. También se ha vendido mucho por comercio electrónico en Cataluña. Y luego sí, termina la lista con moda, calzado y complementos.
Usted sabe que aquí en Cataluña existe un fuerte comercio tradicional, un comercio de proximidad más pequeño, que ha resistido bastante bien el embate de los más grandes. No sé si este comercio está aprovechando las facilidades del comercio electrónico. ¿En qué posición está?
Bueno, sigue funcionando fenomenal, francamente bien, la tienda de barrio. Estamos detectando desde DoFinder que el segmento del comercio electrónico está ganando muchísimo terreno al comercio tradicional. Por eso lo que, y nosotros también lo detectamos por el perfil de cliente que tenemos, es que todo este comerciante que tiene un montón de producto en su tienda tradicional, lo que le invitamos es a la omnicanalidad. Es decir, que abra una tienda online, un comercio electrónico, para que ese goteo de ventas sea recurrente durante todo el año y pueda hacer una combinación de estrategia de venta tanto online como offline. Pero obviamente el establecimiento tradicional de puerta a calle sigue teniendo su peso específico muy grande en nuestra cesta de la compra.
En fechas señaladas ya hemos podido comprobar que el comercio electrónico está ganando adeptos. ¿Cree usted que también el comercio online va a seguir creciendo a lo largo del año de manera continuada?
Sin duda, las previsiones que tenemos nosotros de crecimiento pues son exponenciales. Desde 2011 que comenzamos en este segmento del comercio electrónico, esperamos nosotros como parte del negocio de comercio electrónico esperamos crecer un 50% más de lo que estamos facturando ahora, y todo eso, todo el negocio satélite alrededor del e-commerce tiene una tendencia muy, muy, muy alcista. Se están creando casi 30% más e-commerce que el año pasado y se están destruyendo muchísimos menos. Es decir, estamos muy, muy, muy encima de la cresta de la ola de la recuperación económica que se está viviendo en toda Europa. Y eso en el comercio electrónico se está notando y con muchísima fuerza. Aparte, bueno, estamos hablando del futuro. Ya todo el mundo tiene un dispositivo móvil en el bolsillo y la inmediatez y la facilidad que da el comercio electrónico, pues obviamente va a ser parte de nuestro día a día.
¿Qué va a ayudar más a este comercio electrónico? ¿Ese día a día, esas facilidades que nos aporta? ¿O los grandes eventos, los grandes acontecimientos que estamos viendo que se están poniendo en primera línea, con fechas clave de compras,
sí,
fechas claves, por ejemplo, ahora la época de las rebajas, o después días muy concretos de compras online con mayores descuentos, por ejemplo?
Sí, pues estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Lo que hemos detectado es que desde el 24 de noviembre, que fue el pasado Black Friday, mucho comprador ha aprovechado esos grandísimos descuentos en esas fechas puntuales que tú comentabas para hacer compras de Navidad, para adelantar compras de Navidad a precios muy, muy, muy rebajados. Pero ya no solo el último viernes de noviembre, es que ya no es Black Friday Week, Black Month. Durante todo el calendario del año va a haber fechas muy puntuales en las que el comercio electrónico va a poder poner a disposición del comprador, del consumidor, un montón de artículos a precios muy rebajados, y eso obviamente es una gran ventaja para el consumidor final.
Lo que no sé si hacemos la doble comparación, visitas a las tiendas, a las grandes cadenas o a los comercios tradicionales y después un paseo por Internet para comparar. ¿Lo hacemos? ¿Comparamos antes de comprar por Internet?
Sí, sí, claro que comparamos. Seguimos comparando, sobre todo en la venta y la compra que no es compulsiva. En estos últimos 6 años hemos detectado hasta 5 perfiles de comprador, diferenciando lo que es el perfil socioeconómico. Lo que sí hemos comprobado son comportamientos de compra. Hay un comprador muy práctico, que es el habitual del comercio electrónico, que lo que busca es sencillez, una web muy navegable, conoce perfectamente dónde están los descuentos, y esta persona es la que menos suele luego ir a tienda física a comparar. Luego tenemos un perfil más desinformado, que es un perfil ocasional, y lo que busca es precio, directamente precio, y suele estar muy enfocado en el segmento de viajes o productos tecnológicos, pero obviamente luego tenemos un perfil que busca la oferta, que espera paciente a que llegue la oferta, que llega paciente a que llegue ese Black Friday, que se pasa por la tienda física, que compara, que espera que baje el precio, y que incluso si los gastos de envío son gratuitos, llena la cesta de la compra un poquito más. Ese perfil sigue existiendo. Y obviamente hay otro perfil de compra impulsiva, que le da igual el precio, y si lo quiere lo compra y paga el precio que sea. Y por último, hay un buscador de experiencia, un comprador que busca la experiencia, que también la compara, que va, si es el caso de un viaje, a una agencia de viajes antes de contratarlo por comercio electrónico. Pero sí, en estos 5 perfiles que hemos detectado, sí hay dos de ellos, sobre todo la venta, la búsqueda de experiencias, o el paciente, el que busca la oferta, que sigue comparando, obviamente. Sí, sí.
José Romero, director de marketing y comunicación, muchísimas gracias, un saludo.
Un saludo, un placer estar con ustedes, gracias.
Cinc cèntims. Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Els 5 cèntims d'avui dedicats a la compra online. Recordem que un 25% ha fet aquest any les compres de Nadal per internet i crec que això anirà més. Bé, tornem a la música amb un altre Pablo. Pablo Alborán, a Pablo López, els dos Pablos que doncs, es disputen... No crec que es disputin, però bé, són d'aquests que... Tot el que fa es converteix en èxits. No podia dir es disputen el número 1 perquè actualment desconec com està la llista d'èxits, però bé, tot el que treuen es converteix en èxit. Un Pablo Alborán que va sortir des de la plataforma de YouTube i un altre Pablo López que va sortir des de Operación Triunfo, un espai que aquest any ha tornat i amb molta força, un espai dos... que torna a tenir aquells seguidors i torna a tenir doncs, aquest interès que havia deixat de tenir, per això es va retirar de la grella de la televisió. Bé, ens anem amb Pablo López, amb aquest tema de la pel·lícula De Mai Rumbo a Vietnam, que ens la canta, com dit, Pablo López.
Porque nunca dejé de buscarte. He aprendido a vivir el camino y no quiero volver. Y tampoco quiero que me duelan los finales, las miserias, los idiotas enfadados, los abrazos de cartón de lejos de mí. Me has hecho feliz y no quiero dejar de buscarte por este camino. Te he contado que no te conozco y te quiero de lejos. ¡Eh! Y te juro que vale la pena caer y romperse la cara. Qué regalo tan grande aprender de lo que nos dolió. Qué regalo estar en este viaje de románticos salvajes, soñadores desterrados, caminantes del amor, de lejos de mí. De lejos me has hecho feliz y no quiero dejar de buscarte por este camino. Te he contado que no te conozco y te quiero de lejos.
Pablo López, El Camino, la cançó original d'aquesta pel·lícula que, bé, Sant Pablo López ha sigut l'encarregat de posar-hi veu a Di Mai Rumbo a Vietnam. 11:39 minuts i és aquell moment que ens anem amb la gent amb valors, una secció que ens porta la Sandra Balaguer. Avui ens parlarà del Servei Civil Internacional de Catalunya, que acaba de celebrar 35 anys. De fet, aquell any, el 1982, Catalunya s'unia a una xarxa internacional que portava ja un llarg recorregut de treball des de les acaballes de la Primera Guerra Mundial. davant d'aquesta efemèride, l'espai farà un repàs sobre la història i acció d'aquesta entitat amb Marta Palau, membre de la Junta.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
El Servei Civil Internacional de Catalunya acaba de celebrar 35 anys. De fet, aquell any 1982, Catalunya s'unia a una xarxa internacional que portava ja un llarg recorregut des de les acaballes de la Guerra Mundial. Davant d'aquesta efemèride, volem fer un repàs sobre la història i també l'acció d'aquesta entitat, i ho volem fer amb la Marta Palau, que és membre de la Junta. Marta, benvinguda.
Hola, bon dia.
Com estàs? Per posar-nos en context, Marta, l'Associació Servei Civil Voluntari Internacional de la que parlàvem, que va néixer el 1920, just després de la Primera Guerra Mundial, quin objectiu inicial volia perseguir amb la seva fundació?
Sí, doncs, bueno, el seu objectiu inicial estava molt marcat pel moment que es vivia internacionalment, no? Com molt bé dit, era el final de la Guerra Mundial, i el que es desitjava era fer com una mica el contrari del que estava passant. Llavors, amb l'eslògan que en aquell moment s'entenia que era el sentit de l'entitat, que era fets, no paraules, es va voler fer alguna cosa que fos el contrari a la guerra, precisament, no? I el contrari a l'enfrontament de països. Llavors, el que es va fer es va reunir un grup de voluntaris internacionals de diferents països, entre ells hi havia França, hi havia Alemanya, hi havia Suïssa i alguns altres, i la idea era que persones de països que havien estat enfrontats per la guerra treballessin juntes a reconstruir tant materialment com simbòlicament la solidaritat entre pobles. Llavors es van reunir a un poble de França, un poble petit que es deia Verdun, i van passar-se un mes reconstruint el poble que havia estat un dels més castigats per la guerra. I així doncs hi havia el doble, la doble feina de refer llaços entre, de fraternitat entre pobles, i de reconstruir allò que la guerra havia destruït també materialment.
A Catalunya, com dèiem, hi ha aquesta integració, serà bé ser l'any 1982. Per què en aquesta data?
Bé, de fet, Catalunya anava una mica... Bueno, Catalunya i Espanya anaven una mica a estar amb els moviments internacionals, i ja hi havia una mica de moviment, o sigui, ja hi havia projectors de consciència que es negaven a anar a fer el servei militar, i a canvi buscaven un altre servei que seria el servei civil. I va ser llavors el 82 quan més o menys va sortir com la necessitat, i era com Barcelona, a Barcelona, que on es va instal·lar el Servei Civil de Catalunya, doncs s'estava preparat com per començar a fer camps de treball. I anteriorment s'havia tingut un altre nom, i s'havien fet intercanvis de persones voluntàries de manera, doncs, potser més, bueno, d'una altra manera, però després d'un petit procés, va ser el 82, va ser quan ja es va entrar a la xarxa, perquè quan s'estava preparat.
Des d'aleshores, Marta, han passat 35 anys. En aquest temps han canviat molt els objectius de l'entitat?
Jo crec que no, a nivell d'objectius base, però sí que han canviat molt les formes, perquè quan després d'una guerra mundial ens trobem, no, amb un món destrossat i on s'han de reconstruir coses materialment i d'una manera molt clara, avui en dia ens trobem en un món on les lluites són molt més invisibles i els objectius són molt més sutils, no? O sigui, a vegades és diferent a treballar per la pau quan tenim molt clar que la pau és el contrari a la guerra, no? Quan ara tenim molt clar que la pau és una pau positiva, que vol dir treballar contra les desigualtats, contra el racisme, contra moltes coses molt més... a vegades difícils de detectar i requereix un treball més de prevenció que d'acció, la feina que es fa als camps és diferent. Jo crec que els objectius són els mateixos, però que sí que és diferent alhora també.
En aquest sentit, quins valors creus que defenseu des del Servei Civil Internacional de Catalunya?
Bueno, sobretot el que defensem és l'educació per la pau, el voluntariat internacional com a eina de transformació social, i una pau global, sobretot la justícia social i l'aboliment de les desigualtats, de totes les desigualtats.
De fet, tu mateixa ens comentaves, ens parlaves abans dels camps, i és que se'ls coneix sobretot per aquests camps de voluntariat que organitzeu. Fes-nos 5 cèntims de com funcionen.
Sí, o sigui, un camp de voluntariat és molt semblant al que, o sigui, a la pràctica, és ajuntar-se un grup de 10 persones, aproximadament, un grup internacional, és a dir, hi ha dues persones de cada país com a màxim, i després aquestes persones tenen un doble objectiu. L'un és passar el temps que sigui juntes, autoorganitzades i treballant, de manera que ja el conèixer realitats diferents a través de les persones amb les que convius i treballes és un canvi, i alhora és passar una acció local a un lloc que té un impacte que és beneficiós per l'espai on estàs. Els camps que fem aquí i a altres països són sempre camps que es demanen des de la realitat local i que tenen un impacte positiu a diferents realitats socials del territori.
Qui pot fer un voluntariat d'aquest tipus i com ens hi apuntem?
Qualsevol persona que tingui ganes de fer-lo pot fer-lo. I el com, normalment nosaltres tenim una base de dades online, que és on estan tots els camps de treball, i a través de la nostra pàgina web, que és ssi-cat.org, es pot trobar, i les condicions per fer aquest camp de treball és que fem una formació prèvia, com per preparar una mica la mirada per després anar a fer el camp, i això, qualsevol persona que vulgui fer-lo, apuntant-se a través de SSI Catalunya i de la web, pot començar a canviar les coses quan vulgui.
Veiem que el vostre eix fonamental és aquest voluntariat, baseu el vostre treball en això, però, clar, moltes persones, avui dia es parla de crisi de valors, no? Potser, i d'una societat més aviat líquida, que no té tant de compromís, a diferència de fa 3 dècades, falta? Aquest compromís es troba a faltar?
Jo crec que partim de la base també de que les persones són responsables del canvi que promovem, no? Llavors, o sigui, els camps de treball tenen un període, una durada curta, amb el que molt activament s'està participant del canvi, i que el que volen sobretot és que aquest petit moment que dura un camp o els 10 dies es converteixi en un moment molt llarg. És a dir, que aquesta activació de canvi que passa durant el camp ha de continuar quan tornem, perquè si després tornem i seguim fent les mateixes coses que fèiem abans, doncs té poc sentit, no? O el canvi no es multiplica. Sí que és difícil, a vegades, seguir fent activisme local aquí, però des del Servei Civil Internacional de Catalunya ho fem, intentem facilitar la xarxa i l'acció també local, i després hi ha moltes persones que després d'un camp amb nosaltres segueixen el seu activisme o estan involucrats en la realitat social d'una altra manera. Jo crec que sí que és difícil, però que hi ha una part de responsabilitat de cadascú que sí que existeix i que sí que funciona.
35 anys, Marta, els aniversaris són moments de fer balanç, no?, de mirar el passat, però també de mirar cap al futur. En aquest sentit, quins són els futurs objectius del Servei Civil Internacional de Catalunya?
Jo crec que els objectius són seguir fent el que s'ha fet fins ara, no?, seguir treballant per un món amb una pau positiva i una pau de veritat, però ser molt conscients del significat de la pau en cada moment, que canvia molt perquè canvia la realitat, no? I crec que, sobretot, ara mateix, els objectius i els reptes que ens marquem és treballar més en xarxa per poder tenir més impacte, i el que dèiem abans, no?, lligar una mica l'acció puntual d'un camp a un canvi a llarg plaç que es fa a través de la incidència política i de l'activisme local.
Marta Palau, moltíssimes gràcies. Recordem, membre de la Junta del Servei Civil Internacional de Catalunya, que enguany celebra aquests 35 anys. Moltíssimes gràcies per apropar-nos tota la vostra tasca durant aquestes més de 3 dècades. Felicitats i per molts anys
més. Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Una abraçada.
Adéu, bon dia.
Matins en xarxa. El més calent a l'Aigüera.
gent amb valors que ens portava la Sandra Balaguer. I anem a la música. Després de cada secció, sempre el maridem amb música, aquesta vegada de la Sweet California, aquestes tres noies que acaben de treure treball discogràfic, i amb la cançó dels que més coneguda d'aquest últim treball discogràfic, com és aquest Ai, Dios mío, juntament amb Dani Romero. La Sweet California amb Dani Romero, del seu últim llançament del setembre, ja de l'any passat, del 2007, aquest que porta per títol 3. Sweet California, juntament amb Dani Romero. 11:52, tenim temps ja per la cançó del dia. Nothing but a hand dogger. I avui la cançó del dia és aquesta de Status Quo, aquest Whether You Want, el que tu vulguis. Whether You Want és un exemple diàfan del rock alegre, bàsic i amb moltes referències als mestres dels 50 com Little Richard o Jerry Lee Lewis, que Status Quo ens va oferir a partir de la segona meitat dels anys 70 del passat segle. Temes amb grans ambicions, però molt divertits i executats amb el mestratge que els havia otorgat els anys que havien passat des que es van adonar a conèixer al començament de la seva carrera. Encara que per a molts no és un dels millors temes d'aquesta banda britànica, està dotat d'un ritme que ens carrega d'energia. Aquest boogie rock enganxós i marxós, escrit al 79 per Rick Partiff i Andy Bone, ens parla de l'afany de llibertat i ens ofereix una dosi d'adrenalina que sacseja el cos. Status Quo es va constituir a Londres l'any 62 mitjançant la combinació dels talents de Francis Rossi, guitarra solista i veu principal, Alan Lancaster, baix i veu, Ricky Partiff, guitarra rítmica i veu, i John Clohan, bateria, i Andy Bone, guitarra rítmica i veu. L'èxit va trigar a arribar gairebé una dècada després d'abandonar el so que s'inclinava a la la psicodèlia i que va il·luminar els seus primers passos, però des del 72 fins a l'actualitat, cada temporada ofereixen un nombre enorme de concert i signen èxits de forma ininterrompuda tot i els diferents canvis enregistrats en la seva formació. Les seves xifres són imaginables, inimaginables. Han aconseguit vendre més de 130 milions de discs a tot el món després de crear un estil i influir en posteriors generacions de bandes que van imitar la seva habilitat per experimentar nous sons. Doncs bé, el que tu vulguis, Whatever You Want, de Status Quo, avui com a cançó del dia. La cançó del dia d'Status Quo, Whatever You Want, qui no l'ha cantat aquesta cançó amb aquest ritme tan trepidant, tan alegre. Arribem ja d'aquí uns segons al punt de les 12 i aprofitarem doncs aquest moment per fer una pausa acabar ja aquesta, amb aquesta pausa, acabar ja aquesta primera hora i tot seguit començar la segona.
Ràdio L'Escala.
Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al Parla.cat.
El Consorci per la Normalització Lingüística i el